graus a l'interior. Demà aquesta alerta, en principi, serà ja taronja. També el risc d'incendis a la comunitat és extrem, sobretot a Mallorca i a Menorca. Com sempre, molta precaució. Les 12 i 4 minuts, més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 6 de juliol, i avui, com fem habitualment, és dilluns. Començarem el programa posant l'actualitat en comú. Ara mateix saludarem el trident d'analistes que ens ajudaran a entendre una mica millor algunes de les qüestions que han estat notícia en els últims dies aquí a les Pitiuses, i completarem el programa sentint el nostre company, en Pepo Rubio, que és periodista de Ràdio Illa, que ens explicarà tot el que ha passat a la Pitiusa del Sud en l'última setmana. I per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti, al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, que ja el tenim aquí de tornada de les merescudíssimes vacances. Són les 12 i 6 minuts gairebé, i abans de tot això, ja ho sabeu, és el moment de posar-nos al dia. Avui, Nieves, comencem amb la repassada de l'actualitat, obrim pàgina de successos, perquè s'investiguen dos apunyalaments ocorreguts la matinada d'ahir diumenge a Sant Antoni i a Santa Eulària. Un dels ferits ja ha estat donat d'alta, però l'altre el van trobar mort en un cotxe accidentat a la carretera.
Sí, a les 2:40 de la matinada d'ahir diumenge, un home espanyol de 38 anys i resident d'Eivissa va ser trobat mort dins d'un cotxe accidentat a la carretera de Santa Eulària a l'alçada d'Eivissa Garden. Abans de l'accident, el cotxe anava circulant lentament. En un moment donat, es va pujar a la mitjanera de formigó que ja l'havia i va volcar. Quan van arribar els serveis d'emergència, es van trobar que el conductor, que viatjava tot sol, ja estava mort i que el seu cos tenia múltiples ferides d'arma blanca, unes lesions no compatibles amb l'accident. A les 6 del matí, el cos va ser portat a l'Institut Forense per practicar-li l'autòpsia. La policia judicial de la Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la investigació, espera l'informe forense per aclarir les circumstàncies dels fets. No es descarta cap hipòtesi. D'altra banda, l'altre apunyalament va ocórrer passades les 5 de la matinada de diumenge al passeig de Sarenal de Sant Antoni. Segons la policia local, un home va intentar robar un rellotge a un jove de 21 anys procedent de Països Baixos, i es va produir un forcejament que va deixar la víctima amb una ferida de 5 centímetres a la part baixa de l'abdomen causada per un objecte punxant. El lladre va fugir sense el rellotge i el jove va ser conduït fins a l'Hospital Can Mises, on després d'esta observació va ser donat d'alta cap a les 3 de la tarda.
Canviem ara totalment d'assumpte, Nieves, i parlem de la nova ordenança cívica de Sant Josep, que ha entrat en vigor aquest cap de setmana. És una normativa de convivència ciutadana que penalitza l'infractor, però també al consumidor de serveis il·legals.
Sí, el principal objectiu de la norma és lluitar contra l'intrusisme en l'economia del municipi. Per això, a partir d'ara, sanciona no només aquells que fan l'activitat il·legal, sinó també qui la consumeix. Ho explica l'alcalde de Sant Josep, Vicent Roig.
Estan parlant de transport il·legal, és a dir, de taxis pirates, estan parlant de lloguers il·legals, estan parlant de venda ambulant. En venda ambulant estaríem parlant de sancions de 150 euros per a aquelles persones que fasquen ús, que comprin o que utilitzin pues, un massatge, que consumeixen un producte, que comprin aquestes falsificacions.
L'ordenança també endureix la regulació del consum d'alcohol quan generi molèsties i conductes incíviques al carrer, així com els sorolls o comportaments que alterin la convivència, i es tipifiquen expressament infraccions com fer les necessitats a la via pública, tirar fems en llocs no habilitats o malmetre mobiliari urbà. Per fer complir aquesta normativa, però, són necessaris més efectius policials. Sentim novament Vicent Roig.
El que tenim de places creades avui per avui són un total de 70. Les que tenim cobertes són 66. És a dir, que m'ho faltarien 4 per cobrir, però així tot calculam que tindríem que tenir una plantilla d'entre 100 i 120 policies locals per poder tenir i per poder ser efectius.
Parlem ara de turisme perquè l'Associació d'Hotelers i el Consell de Formentera demanen al govern una resposta urgent en la resolució del recurs presentat contra la denegació de 16 dels 36 lots de gandules i parasols que hi havia a les platges de l'illa, denunciant que aquesta retallada afecta de manera greu a treballadors, establiments i turistes.
Si la majoria de les platges de Ses Illetes no ofereixen enguany servei de gandules i parasols, els negocis de la zona s'han vist afectats, segons explica Eduardo Iglesias, encarregat d'un dels establiments.
Son, sobre todo, muchos clientes habituales que, al no tener las hamacas, han decidido no venir directamente a la isla.
Entre els visitants hi ha opinions diverses.
Si tu ves que la situació està com està, te traes tus coses i ja està. Si no, al final, pues, lo bonito que és no va seguir siendo bonito.
Me recuerdo el año pasado cuando vinimos aquí con el barco, ¿no? Y no teníamos nada. Así que seguro que si llegamos aquí ponemos a alquilar una sombrilla, mucho mejor, ¿no?
Des de l'Associació Hotelera de Formentera exigeixen que es modifiqui la normativa igual que han fet a Mallorca. Escoltam el seu president, Juan Macosta.
La llei Omnibus permet i modifica s'ordre o camat per permetre unes concessions de quioscos, de xiringuitos, més grans a l'illa Mallorca perquè no complien aquests requisits, perquè no s'han aplicat a Formentera.
El Consell de Formentera segueix a l'espera de la resposta del recurs en contra de la denegació de 16 dels 36 lots. Sentim Verónica Castelló, consellera de Medi Ambient.
Les persones treballadores que no estan poguent fer la seva feina i també la imatge de Formentera. Entre el turisme, un malestar molt, molt gros per la falta de maques i parasols.
Els hotelers expliquen que aquestes concessions ordenaven i preservaven les zones i calculen que aquesta temporada es generaran 52 tones de residus pels equipaments d'un sol ús que porten els turistes.
I acabam, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat amb un apunt de migració perquè aquest matí han arribat 15 persones a Formentera en un embarcament irregular.
Sí, a les 8 del matí, agents de la Guàrdia Civil i de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància han interceptat els 15 migrants, tots d'origen magrebí, en la línia de costa a la zona de l'estufador de la Pitiusa del Sud.
I doni, a veure, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat, però després t'escoltam.
Fins després.
Són les 12 i 11 minuts. Nosaltres ara fem una aturada de 2 minutets i de seguida tornem per posar l'actualitat en comú aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. En comú.
Dos 12:13, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i una setmana més, començàvem el programa, començàvem la setmana posant l'actualitat en comú, i ho feim amb un trident d'analistes de luxe. Com cada setmana, tenim en Esperança Marí, filòloga, escriptora i exdiputada al Parlament de les Illes Balears. Molt bon dia.
Molt bon dia i salut.
I salut. Antònia Maria Siré, doctora en Ciències Biològiques, molt bon dia.
Bon dia.
I tenim també en Vicent Torres Benet, exdirector insular de Turisme i vicepresident de la Plataforma Sociosanitària d'Eivissa. Molt bon dia, Vicent.
Molt bon dia.
A veure, que jo he entrat aquí a l'estudi i he preguntat què tal, com anau aquí mentre sonava la publicitat, i ja m'heu dit que molt enfadats avui, eh? I he pensat, ara què he fet? Ara què he fet o què he dit? Però no érem jo, no? Esperança?
No, ni molt menys. Estàvem comentant una mica els temes que ens has posat avui.
Sí.
I, clar, només de comentar entre nosaltres ja algun d'aquests temes...
Aquí a la pretertúlia, no?
Sí, en la pretertúlia ja ens posàvem una mica nerviosos per ser, diríem... per la gravetat dels temes en si.
Sí, Déu-n'hi-do. I això que heu escoltat els titulars, perquè Déu-n'hi-do, aquest cap de setmana que hem tingut de...
Carai, sí.
Sí. D'apunyalaments, d'accidents, en fi...
Tot forma part del mateix món.
Sí.
És el mateix ecosistema. És a dir, tenim una illa que s'ha desbordat per el monopoli de turisme. A més, han volgut posar la cirereta i dir que tenim turisme de luxe. I clar, i turisme de luxe no vol dir que es paguin els entrepans en lloc de 2 euros a 20 euros. No vol dir això, no. Vol dir que hi ha darrere tota una sèrie de subindústries, la majoria d'elles legals o directament il·legals, que fan que la vida siga molt difícil. I ara comencem a veure la duresa de la vida quotidiana que implica que hi hagi un turisme de luxe a Castilla. Mm.
Sí, a vegades també aquest turisme de luxe comporta que venguen alguna sèrie de personatges que comporten doncs, tota una sèrie d'activitats i de males praxis, que el resultat és doncs, això que tenim, és a dir, apunyem elements, i perquè això no deixen de ser, a veure, no ho sé, però no deixen de ser ajustes de cuenta, que es diu,
sí,
que diuen, no?
Tal qual.
Un intent de robatori d'un rellotge a un lot de 20
En aquest cas de Sant Antoni, però aquest que han trobat dins un cotxe volcat amb no sé quantes
apunyalades,
m'ho he fet jo anant conduint.
Això són màfies, tràfic
totalment.
De drogues, tràfic
sí,
d'armes,
sí.
Clar, punts suspensius.
Sí, la Guàrdia Civil no descarta ara mateix cap hipòtesi, evidentment seguiran investigant, nosaltres seguirem pendents. Però heu dit que avui, Déu-n'hi-do, els temes que tenim damunt la taula, els oficials, Vicent, no sé si volies afegir...
No, també anava a afegir que, clar, el fet que fa tanta calor fa anar la gent, com se diu aquí,
sí,
una mica pudents, no? Perquè quan fa calor és una expressió molt pagesa.
Vicent, t'ho imagina, va de treballar amb aquesta calor i aquest sol, vull dir que no és fàcil.
Encara si pots estar dins amb aire condicionat, vale, però que si gent que té que treballar fora o entrant i sortint, és molt pesat.
Sí, totes les feines de platja i de restaurants en terrassa, tot això realment és complicadíssim, perquè per més que posin normativa d'horari per la construcció, la jardineria, clar, resulta que les hores de restauració justament són les hores de més calor.
Clar.
Sí que pots fer que jardiners comencin a les 7 del matí i a les 10 parin, però les paelles serveixen a l'hora de més calor.
Sí. El dia mateix baixant de Santa Eulària i me vaig fixar en aquesta petita rotona que estan fent allí en els caçadors.
Petita.
Minimalista,
no? Gairebé ni es veu.
Hi havia tots aquells homes allí fora. Era de vora la una i mitja.
Però això et dic que no és fàcil.
No.
I la rotonda, exacte, jo quasi necessitarem un manual d'instruccions.
Sí, exacte.
Sí.
Jo
un
no
mapa.
Sé. Quan un estigui mapa. Acabada aquí s'ha podré posar-la com a tema de conversa, no?
Perquè... Oh, i tant, la posarem. L'hem posat no sé quantes vegades. Ara, quan estigui acabada, no la posarem. Home, i tant que sí. Ja veurem quan estarà acabada, ja us ho dic també. I de van, amb els temes que teníem d'avui, que ja mos hem menjat un bon rato de la tertúlia. És aquesta enquesta alternativa que ja s'han publicat els resultats, una enquesta que retrata que els eivissencs estan farts dels excessos de soci d'aquest model de turisme de luxe, i ha estat impulsada per un grup de ciutadans eivissencs que s'han organitzat de manera independent, no tenen cap tipus de vincle polític o empresarial, i han presentat els resultats d'aquesta enquesta, que van titular Estratègia de decreixement i tramitació del futur d'Eivissa, una iniciativa que va sorgir originàriament com a rèplica en aquell procés participatiu del Consell d'Eivissa, el recordeu? I ha recabat l'opinió de 1.133 residents i nascuts aquí a Eivissa. Què opineu? Esperança.
A veure, jo m'he estat mirant l'enquesta i la veritat és que m'ha sorprès molt positivament el resultat que anaven comentant i anaven apareguent. Però abans de res dic que m'hauria agradat que la notícia s'acompanyés de la fitxa tècnica de l'enquesta. Perquè si no tens la fitxa tècnica sempre et quedes dubte de si ha estat una enquesta cuinada o no cuinada o per aquí, per molt que es digui allò que es digui. Per tant, sí que s'agrairia que s'acompanyessin sempre d'aquesta fitxa tècnica. Perquè sé que són 1.100 i pico, vull dir que, per tant, per nombre d'enquestes és correcte per la població que tenim, però sí que hauria estat bé veure la distribució per municipis, per franja d'edat, etc. I així possiblement t'estalvies algunes crítiques per aquest costat. Però dit això, crec que queda claríssim dues qüestions. Una que és el descontentament generalitzat pel model turístic que tenim, i que aquest model turístic que tenim basat en el turisme de luxe s'evidencia clarament i que la gent a més ho veu i ho sap, de que no està beneficiant el turisme de luxe, no està beneficiant els ciutadans d'aquestes illes. Per tant, és un nyap total allò que estan fent, perquè ens estan degradant, ens estan autodestruint i a més no en sabem ni treure un benefici econòmic. Per tant, patètic.
Moltíssimes gràcies.
Sí, jo totalment d'acord. I només afegir una cosa. Segurament la fitxa tècnica no és tot el de mostreig aleatori que seria desitjable. Està claríssim, perquè crec que es va distribuir a través de sectors de WhatsApp i a través pues, això de passa-ho i passa-ho i passa-ho. Bé, però independentment, 1.000 i pico ciutadans, en què siguen aquells que opinen el que ens han dit a l'enquesta i no s'ha preguntat en els que opinen el contrari. Crec que és un toc d'atenció suficientment greu els resultats del que diu aquesta enquesta com perquè les administracions s'ho tornin a pensar i tornin a refer aquesta enquesta que justament, per molta fitxa tècnica que tingués, que va fer el Consell, estava completament cuinada i manipulada perquè diguessin el contrari de del que ha sortit en aquesta segona enquesta que han fet aquests ciutadans lliures. Per tant, ja seria bona hora que mos posàssim les piles i sobretot que no mos volguéssim enganyar en altres mateixos i mos fem trampes en el solitari. A Eivissa és molt petita. A Eivissa només és una. El negoci que es faci a Eivissa ha de repercutir en su benestar dels eivissencs, dels que vivim a Eivissa, i no en su benestar i sa riquesa dels capitals foranis, que són els que inverteixen a Eivissa. No ho hem de confondre. Els inversors són de fora. Els que aguantem les conseqüències som els de dins.
Correcte, totalment d'acord amb el que s'ha dit. Jo voldria afegir que, a part d'aquestes enquestes, que evidentment són molt significatives, només falta mirar una miqueta les xarxes socials i els comentaris de la gent que hi ha. També a vegades, potser amb alguna notícia que surt amb algun determinat mitjà de comunicació que permet fer comentaris, i si te llegeixes els comentaris, hi ha un clamor general d'aquest malestar que hi ha, que cada vegada és més gros. Jo crec que tot és en la seva justa mesura. Que hi hagi un sector d'oci a Eivissa que hi ha tota la vida, vale. Que hi hagi potser un sector de luxe, però el que no pot ser és que aquests dos sectors hagin llevat de mig tots els altres sectors, perquè el turisme familiar ha desaparegut, vull dir, ha desaparegut molts models determinats perquè aquests se'ls han menjat. I després, sobretot, una cosa, que el que no es pot fer és abusar, és a dir, es xunga de música, és que el tenim contínuament, és a dir, no es pot fer res que no hagi xunga de música. L'altre dia mateix que hi havia una festa concreta d'una discoteca que paga un esdeveniment en esport de vila. A veure, pues a eivissencs per no sé què. Però que eivissencs, si és que els eivissencs en van farts d'aguantar tot això. Que hi ha que festes, sí, té que haver festes patronals, té que haver de tot, no? Però el que no pot ser és això, permetre que aquest sector copin tot el que és el mercat. I vagues allò on vagues, sempre tens que tenir aquest xunga-xunga. Serenal, tres dies seguits, És un abús. És un abús que s'està fent del territori i de la paciència de les persones. Perquè com te toqui viure prop d'aquí, és que estàs venut totalment. Mm. I això jo penso que és el malestar que hi ha general d'això, no? O te'n vas a una platja i tens allí d'això de turn amb una música estrident i és que no hi ha mica de control.
Mm. I de veritat que no se'n parla dels efectes que té sobre la salut mental el fet de no poder descansar correctament.
Exacte.
O sigui, això és un gran meló que tant de bo algun dia pugui obrir d'alguna manera, perquè de veritat no és tan bé com a societat.
No.
Si us heu llegit, perdona, Esperança, m'havies demanat la paraula i llavors preguntaré a tots també de tots aquests resultats que es publiquen en aquesta enquesta, quin voldríeu destacar? Però crec que volies interpel·lar en
Vicent. No, senzillament dic que les propostes que fan ells mateixos en aquesta enquesta o que surten, com és eliminar o tornar a redistribuir una miqueta aquestes places turístiques, canviar, vull dir, baixar el nombre de marres de barques o dir no en els creuers, són tot propostes d'un gran sentit comú que no ho han comentat moltes vegades i que s'han posat damunt la taula.
Sí, sí.
Jo em pensava que fins i tot quan es va fer aquella mesa del turisme, el mateix PP s'havia apuntat a una mica en aquest moviment de reduir creuers, de no augmentar ports esportius ni amarraments i també, sobretot, aquest decreixement de places turístiques. Sí. Però, clar, aquesta notícia, que en un moment determinat jo vaig pensar que bé, vull dir que bé que tothom socialment, tothom n'és conscient i anant per aquest camí, clar, llavors si has vist notícies que venen després, com aquelles de que es podran construir mils de vivendes a ses illes, que jo aquesta notícia em posa els pols de punta, sí, perquè la tropa espantosa que es digui això, també per l'efecte crida que fa, per tant, vull dir, no es correspon una cosa amb l'altra. I la pregunta que anava és per què, si això, aquestes enquestes surt amb aquests resultats, per què després, quan anem a votar, això no es tradueix amb uns altres resultats
correcte,
electorals.
Correcte.
Perquè llavors, quan anem a posar un vot dins una urna, no pensam que aquest vot té unes conseqüències. I això és també el que em preocupa.
Correcte. Efectivament, sí. Perquè jo crec que tota la societat eivissenca ho té claríssim, que hem d'anar cap a un decreixement pautat. És que, a més, no s'obre ningú a Castilla, però sí que s'obre els excedents que mos venen cada any durant la temporada d'estiu. Perquè durant la temporada d'estiu, resulta que mos ve moltes vivendes llogades de forma irregular. Molts de turistes que s'allotgen en habitacles que tenien que ser vivenda habitual i resulta que, sense estar declarats, són places turístiques. Per atendre'n aquests turistes i a les discoteques, que només tenen obert 3-4 mesos en l'any, resulta que mos ve gent de fora per treballar aquí a Eivissa i que llavors se'n va. Que no tenen el més mínim arrelament en la societat eivissenca. I que, per tant, el que venen és a munyir sa vaca. Uns com a empresaris, els altres com a turistes i uns altres com a treballadors de temporada de 2 o 3 mesos. Que quan tenen treballadors de temporada no vol dir que venen a fer sa verema o a cuir sa fruita, com seria un altre cas de sa península. Venen a fer sa temporada per treballar a discoteques o per treballar en el turisme d'accessos que tenim aquí a Eivissa. Fixeu-vos que tota aquesta gent sempre té 30 anys. Per què? Perquè venen 1 o 2 temporades. El cuerpo no les da más vida.
Claro.
I llavors en ve un altre que torna a tenir 30 anys.
És el tipus de turisme, el tipus de turisme que du aquest tipus de treballador, etcètera. I tot se retroalimenta al marge de la pròpia societat d'Eivissa, que senzillament en rep de tot això unes engrunes.
Exacte, sí. Però nosaltres no tenim 30 anys. Nosaltres anem complint i anem madurant com a societat. I fa 30 anys, a lo millor, podíem aguantar alguna coseta, però és que ara ja la societat està molt cansada.
El sector de la nit comporta un perfil de treballador que, evidentment, té la durada que té, perquè no tothom l'aguanta, exacte. I és molt complicat. I aquesta gent ve a fer l'agost, i quan ha fet l'agost se'n van, i, com tu deies molt bé, arrelament mica, els importa molt poc Eivissa i el que puga passar a Eivissa. I, sobretot, també, no oblidem una cosa, que cada vegada hi ha més empresaris que no són d'aquí, que l'únic que tenen els negocis aquí, intenten munyir sa vaca el màxim possible i fugir quan abans.
Clar, no?
Jo, abans es parlava des de creixement. Jo crec perquè si aconseguíssim controlar
el
que és la il·legalitat, que és molt grossa en molts de sectors, s'avançaria moltíssim, perquè, per exemple, el que són els amarraments il·legals, però tot el que hi ha, no falta anar molt lluny, te vas a Talamanca i mires una mica, te'n dius, i veus totes les barques que fondegen de forma irregular, fora, diríem, des d'això. I això ho són, gent que ve i pernocta dins les barques. I el mateix passa en els habitatges, per no dir aquestes queixes macrovilles que tenim, que es dediquen a fer festes il·legals, que sabeu, totes el que comporta de persones i bueno, llavors una cosa que a vegades no ho posam damunt la taula, però també hi ha una realitat molt grossa a Eivissa i és molt, molt trist, és a dir, totes les males hàbits que comporten tot això, és a dir, persones que es dediquen a la prostitució, que n'hi ha cada vegada més, perquè quan hi ha totes aquestes festes il·legals amb gent de sous, no fa falta anar molt lluny, però te'n vas a una festa d'una discoteca i veus tots aquests VIPs, aquí hi ha aquests VIPs. I és molt trist que tinguem aquesta societat a Eivissa, és a dir, que tinguem aquest negoci. I hi ha gent que venen a treballar, potser de camarers, però també n'hi ha que venen a treballar d'una altra cosa. I això és una cosa molt trista que estigui passant a Eivissa, no?
La veritat que sí. Tenim més temes avui. Perquè...
Sí. Passa que aquest dona per molt, eh?
Sí, sí.
És pròxim o és que estàvem tots,
veritat? No, aquest, perquè aquest d'aquí forma part d'allò que és la nostra vida en general.
Sí, I crec que aquest segon tema també és bastant paradigmàtic del que ens està passant aquí. I vull, crec que en Antònia Maria Siré, especialment, està interessada en que parlem d'aquesta iniciativa que es diu Sargantana Power?
Crec que sí.
A veure, explica'ns una mica.
Sí, a veure, igual que hi va haver un grup de ciutadans que es varen sentir interpel·lats i varen muntar aquesta enquesta alternativa, resulta que en tot el que ens està passant en les Sargantanes també hi ha un grup de ciutadans que s'han sentit interpel·lats i han començat a intentar fer alguna cosa per poder salvar les Sargantanes, perquè resulta que la paràlisi que té l'administració és tan greu, i un any, i un altre, que finalment la gent pues, acaba intentant fer alguna cosa, perquè mos queda dos telediaris de tenir alguna sargantana viva dins l'illa d'Eivissa. Per això és que aquest grup està demanant de poder fer petites, bueno, petites d'una hectàrea, no és tan petit, reserves de sargantanes, és a dir, acotar espais al rededor de casa seva, en el seu jardí, per poder tenir un lloc inaccessible a les serpents. I que això siga legal, perquè resulta que les sargantanes estan tan protegides que està prohibit protegir les sargantanes. És a dir, qualsevol particular que vulga protegir les sargantanes i fer qualsevol infraestructura que sap que guardarà en aquell tancó de casa seva les sargantanes que tota la vida han viscut en aquell tancó, resulta que les lleis no li permeten poder-ho fer. I no només això, sinó que el govern balear ha amenaçat amb multes a les persones que ho vulguin fer. I per això és que aquest grup de ciutadans que estan disposats a col·laborar en l'administració, que estan disposats a invertir les infraestructures i a fer les infraestructures en els tancons de casa seu, en els seus jardins, però sempre controlats per l'administració, volen que l'administració els hi permeti fer aquest tipus de tanques al rededor dels seus jardins per poder evitar que les serpents arribin allí on ells tota la vida han tingut sargantanes.
No sé què opinar d'aquesta iniciativa.
Jo penso que és una iniciativa que és positiva, òbviament, vull dir, la trobo molt encertada, però no deixa de ser irònica, eh? Vull dir que els ciutadans hagin de sortir demanant que per favor es faci una norma per poder protegir les sargantanes, perquè si no et poden venir i multar-te, perquè clar, la sargantana ha de poder estar en llibertat.
És
òbviament,
que estaria en llibertat.
Ja, amb la llibertat perquè se la mengen.
Claro.
Però vull dir que no deixa de tenir una mica d'humor negre. Això és humor negre, perquè és que si no, no sé com dir-ho. I l'altra notícia que també és relacionada amb aquest tema, que a mi també m'ha sorprès una mica, és el tema dels gats.
Sí.
Jo voldria recordar, no varen venir amb els egipcis, però no els egipcis d'ara, sinó aquells egipcis que hi havia en els llibres d'història.
Que caminaven de perfil.
Exacte, que anaven de perfil i duen aquelles coses damunt el cap. Per tant, vull dir, si varen venir llavors, de gats n'hi ha hagut sempre, algunes colònies de gats, que no vull dir que no s'hagin de controlar, alerta, però ara dir que les pobres sargantanes, la responsabilitat és dels gats, això és per desviar l'atenció de les serpents. Sí. Claro. Això no està bé, això no és moral, no, moralment no està bé. I punt. Vull dir, no em sap molt de mal, perquè jo aquest dia mateix els hi explicava abans, estava un dinar i a Formentera, que encara hi ha algunes sargantanes més que aquí, que se'n poden veure més, i parlaven d'aquest tema i em van dir, ai, les serpents, els gats. Vaig dir, ja està, ja els has donat aquí l'argument, però no va de fer res.
És que aquest
és el problema.
I això no és
correcte.
Clar. Mos donen placebos, com per exemple aquestes caixes Nido que han posat en els jardins, amb un lletrero. Lletrero sí, i tothom es fa la foto en el lletrero. Però això és un placebo. Et diuen, estem fent moltes coses. I els gats és el chivo expiatorio, que diuen en castellà. És a dir, mos estan adormint amb adormideres, intentant fer veure que estan fent coses, quan en realitat el que s'hauria de fer no hi ha manera de poder-ho fer. I no hi ha manera de poder-ho fer no perquè els ciutadans no vulguen col·laborar, que n'hi ha molts de ciutadans disposats, sinó perquè qui posa les traves més grosses és justament l'administració.
Sí. Només un segon, perdona. Jo crec que allò que t'adona és l'excusa que tu tens o que has de tenir per no haver de fer res.
També.
Això és pitjor
també,
encara.
També,
eh?
També.
Sí, sí. Sí, jo crec que sempre acabam amb el mateix, la falta d'iniciativa per part de l'administració pública. És a dir, queda molt bé el meu fer-se la foto que hem repartit això, hem repartit allò, però realment no hi ha actuacions fermes. Quantes vegades han parlat de limitar l'entrada de precisament de les plantes o controlar-les o alguna cosa així, sí. I no arribam a fer-ho. I el problema va creixent perquè cada vegada més són els jardins que estan plens de plantes que no són autòctones i sabem que les serpents d'on han arribat, vull dir, no tallem els problemes d'arrel. I llavors això, que no hi ha aquesta iniciativa per part de l'administració que realment contribueix a aturar una mica o poder-les controlar més.
Sí.
I és que cada vegada el problema és més gros.
Sí.
Tu imagina't que si l'administració ara es posa a fer una normativa de com protegir les sargantanes, diran, ui, llavors sortiran tots els grups ecologistes i me la criticaran. Millor no fer res.
Claro.
Clar, si no fas res, no tens crítica.
Exacte.
I per tant vas feliç, no fas res, no t'estresses, no sues, tampoc ara en l'estiu, i no tens crítiques.
Poses una norma que prohibeixes en l'entrada de segons quines plantes, clar, llavors tot el sector de jardineria
es queixarà.
Com que la política que està reinant en aquest moment és no facis enfadar ningú,
fes gust a tothom.
Sí. Tenim, a més, una paradoxa encara pitjor, i és que hi ha centenars de ciutadans que volen col·laborar, centenars de ciutadans disposats a posar-hi feina, entusiasme, energies i inversions d'infraestructures en els seus jardins. I no hi ha manera de que aquesta enorme força que surt d'Eivissa puga estar canalitzada. Vàrem tenir una reunió en la Direcció General de Fauna Silvestre en el mes d'abril, un munt d'entitats. Es suposava que era per coordinar esforços i que nosaltres volem col·laborar amb l'administració i posar el nostre esforç a disposició d'ells. No hem tingut resposta. No hi ha manera de que l'administració mos coordini a tots aquests ciutadans que volem treballar i de forma col·laborativa.
És que tu vols que treballin.
Exacte.
I no pot ser això.
Ni siquiera en coordinar-nos.
És que és
feina.
Ni
siquiera en coordinar-nos. I clar, resulta que els ciutadans, a part de demanar, per favor, ajudi'ns, facin alguna cosa, doncs també s'acaben organitzant per seu compte i, evidentment, tu no pots parar aquesta necessitat que té Eivissa de salvar les seves sargantanes.
Ah, clar, però llavors ho multaran perquè diuen, ui, aquestos d'aquí, mira quines coses que estan fent més estranyes. Alerta aquí, que llavors sí que llavors actuaran.
És que mos han amenaçat amb aquest tipus de multes.
Estic fent broma, però
no són bromes.
És una mica lamentable tot.
És la realitat, és la realitat. Les amenaces de multes existeixen.
Sí, sí, sí.
Però aquest passotisme de l'administració de no fer res arriba a uns nivells, vull dir, ara amb aquest tema que és una emergència.
Sí.
Vull dir que pronto deixarà de ser una emergència, perquè aquest passotisme farà que no quedin sargantàmenes per protegir ni res.
Exacte.
Vull dir que, per tant, passant... Però, per exemple, en temes d'urbanisme, aquesta gent que a vegades per arreglar una cosa que és seva ha estat durant 9 anys per esperar tenir un paper, per tenir el permís d'urbanisme. I en canvi llavors veus que aquí es pot destrossar tota una muntanya sencera amb una facilitat. Per tant, aquest passotisme també a vegades és selectiu. Encara que és molt majoritari, també és selectiu.
Bastant selectiu.
Sí, però ojo, perquè també aquest passotisme provoca que hi hagi un desequilibri molt gros, perquè, clar, en el moment que les sargantares no estan fent la seva funció, altres, potser, estan augmentant quan no haurien d'augmentar.
Efectivament.
Perquè ja cada vegada escoltant menys ocells, hi ha moltes espècies que estan anant a menys, precisament per aquest desequilibri que hi comença. Però,
i, molta, no i moltes a més, com les rates.
O, per exemple, ojo amb això, vull dir, les conseqüències no sabem quines poden ser, per tant... Sí.
No hem entrat en conseqüències ecològiques, perquè ja seria entrar-nos en un altre fregat, diguem-ne, molt més gros que tot això.
Però els fons inversors que venen aquí a depredar el territori durant un any, dos anys, això els importa res.
Sí, clar que no els importa.
Són els ciutadans d'aquestes illes els que haurien d'estar més actius. Claro. Per tant, i mirar que quan poses una paperetona és que la poses.
Clar.
I sobretot l'any que ve, que hi ha eleccions.
Per això
sí, correcte.
Clar. És que això s'ha de traduir en buscar aquells representants eivissencs que realment pensen per Eivissa. Perquè resulta que ja sabeu allò de que quan es política eivissenc cruza es bota foc, comença a dir mem. O
sí,
comença a dir
transforma.
Buenas tardes en lloc de bona tarda.
Jo crec que va més per aquí.
I tant que va per aquí.
Idò, estimats, estimades, la setmana que ve ens quedarà un tema que avui no hem pogut tractar, que és el tema del trasllat de residus, però la setmana que ve el posam damunt la taula. Primer, em diu Antonio Maria, primer.
Sí, perquè és molt seriós, també.
Molt seriós, és important, però ens hem menjat el temps entre una cosa i l'altra, i tenim ja en Pepo, jo crec, preparadíssim per entrar, així que Vicent Torres, Benet, Antonia Maria, Sirea Esperança, Maria, un plaer, com sempre, i us espero quan vulgueu,
Moltes igualment.
Gràcies.
Són les 12:40, fem una aturadeta i de seguida connectem amb Formentera. Fins ara.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera. Formentera.
I 42 minuts, ja tornem a ser aquí, esteu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i a aquesta hora, com cada dilluns, ja tenim preparat el nostre company, en Pepo Rubio, de Ràdio Illa, perquè ens expliqui tot el que ha passat a Formentera en aquesta última setmana. Molt bon dia, Pepo, com estàs i per on pares?
Molt bon dia des de Sant Francesc, on bé podem dir que sobretot el que passa aquí és calor, molta calor. Em sembla que no tant com a l'interior d'Eivissa, perquè tenim el termòmetre ja per sobre dels 30 graus. I de fet recordem que avui tenim a les Pitiuses de l'alerta groga per aquestes temperatures altes fins pràcticament a les 7 de la tarda. Bé, el que també ha pujat de temperatura és doncs, el malestar al voltant del transport públic de bus a l'illa de Formentera. L'empresa concessionària Autocar Espaia va emetre un comunicat la passada setmana. És un comunicat, diguem-ne, bastant anòmal ja pel fet en si, no? Perquè no és gaire habitual que una empresa concessionària i més de busos doncs, faci arribar un missatge com aquest. Un missatge de que doncs, bé, s'anuncia que la falta de liquiditat pot provocar que no es presti el servei de transport públic de bus, del bus regular, durant aquestes pròximes setmanes. Clar, estem parlant d'en plena temporada turística, estem parlant d'un servei públic que, a més, és una alternativa, una ferramenta que es posa a l'abast de residents i turistes per complementar el Formentera Poneco, que recordem és el sistema de regulació d'entrada de vehicles. Tenien altres en Joan Costa, de Campaia, d'Autocar Espaia, que és el responsable d'aquesta concessionària. Molt bon dia, Joan.
Hola, hola, bon dia.
Bé, ara ho comentàvem, no? No és habitual que una empresa, i més la vostra, s'expressi en aquests termes. Què és el que us ha portat a fer aquesta expressió pública i informar tota la gent de Formentera de que efectivament el transport públic de bus està en risc? Què passa, Joan?
Home, ho dius molt, molt bé, no és habitual. No és habitual. I el que ha passat és que jo he confiat i he esperat en el darrer moment. Jo he confiat. Jo crec molt en aquest dit que hi ha que un sempre rep en proporció de lo que un dona. I en aquest cas no duten que ho rebrem, però els problemes són els plaços. I amb aquestes fetges ja estic en una situació molt crítica, perquè el Consell està reaccionant massa en pagar el que se mos adeuda en concepte d'un transport públic que nosaltres hem fet el més eficientment que hem sapigut i que hem pogut fins a la fetge.
O sigui, el que estic entenent és que el Consell de Formentera no està pagant el que deu a l'empresa concessionària, per tant l'empresa concessionària no pot pagar els seus xofers i per tant els seus xofers hi haurà un dia que diran Joan, necessito cobrar i no puc treballar així.
Per desgràcia és el que estic veient. Per pagar les nòmines de maig hi ha hagut de demanar un excedit de pòlissa a la Caixa de 100.000 euros, però mal endat fins al 31 de juliol. Confio en aquesta plaça de temps, se regularisi una part, la situació, i puguem seguir endavant, perquè jo el que vull és poder tancar la temporada, evidentment.
Les nòmines de juny s'han pogut pagar?
No, les que he pagat han set les de maig.
Clar, fem-nos la idea, o sigui, els xofers que han treballat el mes de juny i que esperen pagar segurament un lloguer, una hipoteca, bé, el que sigui, doncs clar, ara estaran una mica apretats. De fet, els propis treballadors també, Laura, van fer un comunicat públic explicant doncs, que bé, que era inviable i insostenible, i més amb els preus de Formentera, aquesta situació. Explica'ns quins són els capítols en què el Consell de Formentera, segons el vostre entendre, no està complint amb pagar-vos els sous que us deu.
Home, jo sempre aquesta situació li he dut a portes tancades en el Consell i en els nostres empleats. Jo sempre he anat avisant de les coses, però no he estat molt prudent a l'hora de fer-ho públic, perquè no és bo ni per l'empresa ni per les institucions. Arribat en el moment, clar, i els que estem apurats, és una situació extrema. Què ha anat passant? Bueno, de la pandèmia cap aquí vàrem sortir tots mig regirats i a l'any 2021, que la concessió ja està completament caducada...
Des de quin any, per cert?
Des de l'any 2018 i se me va fer una pròrroga per 2 anys, 19 i 20. Confiant en aquest pla, sortiria la nova licitació.
Que encara no ha sortit. Però bé, anàvem parlant dels capítols que et deu el Consell de Formentera.
Que encara no ha sortit, evidentment. Perquè també jo pensava que sortiria en seguida. Ja estava el projecte fet i tot. Bé, mos arriba la pandèmia, sortim de la pandèmia tots arregirats i, evidentment, es posa la temporada en marxa, menys mal, se me fa un contracte a on se me garantitza el reequilibri de la concessió. Els sous que en un principi estaven destinats eren insuficients, que jo ho vaig manifestar per escrit en el Consell, però se me va dir que només disposaven d'aquell pressupost i una vegada va tancat l'any fiscal del 2021 en les auditories que tinc obligació de presentar, se podria ampliar aquest pressupost i se me pagaria tot el dèficit. Bueno, Claro, l'any fiscal no es pot tancar hasta el mes de juliol, més llavors que encarregar-se auditories i tot. Entonces, m'ho anem en el 2022.
I encara, o sigui, un moment, estem al 2026 amb aquests problemes que tens de liquiditat i estem parlant encara del 2021-22. Mare de Déu, i no hem entrat encara amb el 23, 24 i 25.
Què passa? Que l'antic règim aquest de govern sempre em deia que se m'apagaria tot, no tenia ninguna duda, eh? Però ens arrimen les eleccions, venen les eleccions, ve tot el que va passar després de les eleccions, una vegada que el govern s'estabilitza, em diu, Joan, no ens presentis les auditories del 2023, que altres farem fent altres, i revisarem el d'endarrere i se t'apagarà tot. Mentrestant, jo firm 2024, arribam a finals del 2025, quan se ens presenten les auditories.
I es van... Les auditories, recordem, per explicar-ho, sí. És, diguem-ne, que és l'informe que avalua quin és l'import que ha de pagar el Consell de Formentera per equilibrar el servei prestat per part de la concessionària. O sigui, la concessionària té pèrdues, diguem-ho així, i el Consell de Formentera es compromet a pagar aquestes pèrdues. Estem parlant d'uns 100.000 euros, un poc més de 100.000 euros l'any. Què passa? Doncs que la concessionària presenta uns números i el Consell amb una auditoria en presenta uns altres. I això no quadra.
Clar, és perquè hi ha uns motius de per què arribem en aquest plazo de temps, perquè jo no hauria esperat tant si tot hagués anat d'unes maneres normals. Nosaltres cada any, des de l'any 2013, empresam una auditoria de servei que és obligatòria. Entonces, se me diu, no presentis el del 2023, que la farem nosaltres. Per desgràcia, aquesta empresa externa de Madrid, que el Consell li va encarregar les auditories, ha fet un càlcul que no és correcte, no és correcte, perquè els costes estan per baix. O sigui, tenim una referència molt clara, que ja heu dit altres vegades, que l'any 2023 a l'illa d'Eivissa van sortir 3,95 € sense IVA i sense benefici industrial. I aquest senyor de Madrid va i diu que a Formentera és 1,80 € en IVA i en benefici industrial. Està claríssim que és un estudi mal fet. Està claríssim. Però, bueno, mira, m'agafa això. Entonces, dic, vale, ja faré jo l'auditoria que havia d'haver presentat l'any 2023 i, a més, abans faré fer unes pericials de les auditories també a Madrid per poder justificar molt bé els costos i arribar a un acord.
No em voldria perdre en detalls, Joan, perquè tot això entenc que, clar, són coses vitals, molt importants i s'han d'explicar bé i amb temps. Però, a veure una cosa, perquè... Per seguir tenint servei de bus les pròximes setmanes, què necessita Autocar Espaia?
Pues Autocar Espaia necessita que el Consell reconegui que l'estudi extern que han encomanat a Madrid no és correcte, que doni validesa en els nostres estudis que els han fet els auditors d'ALM, que han fet totes les auditories d'Eivissa, també i de Formentera, des de l'any 2013, i a més abans he aportat unes pericials que reforcen les auditories. O sigui, jo ho tinc tot degudament justificat. Necessit que reconegui aquest deute.
I que paguin.
I que paguin. I...
No, si reconeixen el deute ja pots anar a demanar un crèdit, entenc, no, al banc?
Clar, el primer és que reconeguin el deute. Això és el primer de tot. Després, l'any 2000... Bueno, aquests tres anys estan en un contenciós administratiu perquè per plaços, perquè jo no renunciar a cobrar aquest deute, ¿vale? Però l'any 2024 encara no ha entrat en aquest sistema. L'any 2024 m'ho podrien abonar ja, perquè estem a mitjan 2026. Crec que sobra temps per revisar-ho, no?
Déu-n'hi-do. Al ple del dijous de la passada setmana, el ple de juny, el conseller no adscrit, Llorenç Córdoba, va portar una iniciativa que va ser aprovada per unanimitat... Per unanimitat?
Per majoria...
No, espera, ara ho expliquem. El vot en contra de l'equip de govern, de la Unió. No, en contra. I bé, en tot cas, en aquesta iniciativa de Llorenç Córdoba, doncs es demanava que el Consell, doncs, això, assegurés la continuïtat del servei de bus. Et quedes més tranquil, tot i que l'equip de govern no va donar suport a la iniciativa, però bé, es va aprovar, per tant, és d'obligat compliment, es va aprovar en ple. Estàs més tranquil amb això?
M'ha vengut molt bé perquè es va aprovar per majoria que es regularitzin tots els pagos que se mos deuen i que hi ha un plaç de 10 dies perquè es presenti tots els partits polítics i que se regularitzi la situació. I del que s'aprova en sus plens, el Consell d'Equip de Govern té obligació de respetar-ho. ¿Vale? Entonces jo avui he donat registre d'entrada en el Consell Insular per quarta, quinta vegada, una actualització de tot el que se mos deu ben justificat i ben documentat. Entonces, espero que en aquest plaç de 10 dies es reaccionga i se mos pagui una part i se reconega el resto, a fi de que jo tinga més líquides.
Joan Costa, Autocar Espanya, moltes gràcies i molta sort. Esperem seguir agafant el bus.
Esperem que sí, el que de veritat volen tots.
Bé, escolta'm, més coses, Laura.
Sí.
Mira, aquest t'agradarà.
A veure.
Iot de luxe. Iot de luxe, no? No sé quants metres d'eslora, una cosa, bueno, de vertigen. Tripulants uniformats, tots ells, baixen amb una Zodiac a la costa i foten un parament allà de gandules, parasols, tauletes, equips de música i de tot. I hi ha per allà un ciutadà de Formentera que per allà camina i diu, ui, 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 què és això? Crida la policia local, 092, diu que la tenen molt bé. En menys de 30 minuts estan allà els agents uniformats parlant amb la tripulació, dient que bé, que estaven fent una ocupació de domini públic, que era una infracció, i que havien, doncs, en tot cas, de dimensionar millor aquell desplegament de mobiliari de platja. I bueno, van retirar les cadires, no sé què. També els hi van fer esment sobre el tema de la música. Segons l'ordenança d'ús i aprofitament de platges, article 12.5, 12.5 volia dir, doncs si tens música en una platja, ha d'estar un volum que no molesti el teu veí del costat. O sigui, ha d'estar molt, 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 molt baixet. I bé, els tripulants, doncs, van fer cas de les ordres de la policia local i van desmuntar, doncs, gran part del desplegament de cadires, ombreres, parasols, etcètera, etcètera. La música va romandre baixa, de fet la van treure, i van gaudir tots plegats en harmonia d'una jornada de matí de platja. Això va passar ahir diumenge al matí. En tenim una altra també d'aquesta índole. El dijous es munta una mena com de parc aquàtic flotant allà a l'Esplamador. En aquest cas ho havia muntat també un altre iot de 50 metres d'eslora, bandera de Malta, Belita, es diu, un iot d'aquests de vertigen. Doncs bé, el divendres un particular va donar avís a Ràdio Illa i també als agents del Parc Natural. El dissabte s'han presentat els agents del Parc Natural i, doncs bé, van aixecar un acte d'infracció, en aquest cas sí que van aixecar acte, per doncs, ocupació del domini públic, amb aquesta mena d'instal·lació de tobogans, d'unflables diversos, una cosa d'una magnitud important, no estem parlant d'un matalàs flotant. Bé, i a més és el segon any en què veiem unes instal·lacions d'aquestes flotants molt similars. Clar, l'any passat no sabíem quin veler era, quin iot era, per tant no podem assegurar que fos el mateix iot. Potser un altre ha anat al Decathlon i ha comprat la mateixa instal·lació, tot i que dubto que això es compri en aquest establiment que acabo de citar. Però bé, més cosetes. El port de la Sabina, mira, està, doncs, la Xina, molta expectativa, ha vist una notícia que vam publicar el dissabte al matí, de que la PB ha creat 39 noves places d'aparcament i preveu arribar a la cinquantena, i bueno, els usuaris del port de la Sabina se solen queixar sobre el tema de l'aparcament en aquesta zona, i el que han fet és allà en el passeig, bueno, tècnicament es diu el polígon de la Marina, que això ningú sap on és, seria el passeig marítim que hi ha davant del Bellavista, el Bahia, saps allò de les arcades?
Sí.
Doncs allà mateix, doncs, han desplaçat el carril bici un parell de metres cap a la mar, diguem-ne, i els hi ha cabut per allà, doncs, uns aparcaments. De moment hi ha 39 i la previsió arriba, com dèiem, una cinquantena. D'altra banda, també destacar, doncs, que en el ple del Consell, el passat mes de juny, a part d'aprovar-se aquesta mesura sobre el servei de bus, també es va començar ja, doncs, a fer la primera passa per regularitzar la gestió dels residus d'obra a Formentera. Recordem que això és un problema, teníem una muntanya de no sé quants metres d'altura, que de fet era una muntanya més gran que el Puig Guillem, que seria fins fa pocs anys la part més alta d'Escap de Barberia. Imagina't la muntanya de residus d'obra que es van generant a poc a poc, tant que els del govern balear van dir, home, això canta massa, i ens van calar una multa de 300.000 euros per gestionar malament els residus d'obra, bàsicament anar-los amuntagant fins a crear muntanyes artificials més grans que, com dèiem, el pic més alt d'Escap de Barberia. Bé, doncs, què s'ha de fer amb això? Doncs bé, s'ha de gestionar mitjançant una sèrie d'instal·lacions i reaprofitar-lo, revaloritzar-lo, que es diria avui en dia, per, doncs, construcció, arreglar de camins, etcètera. Què passa? Doncs que això ve entre requeriria una sèrie de passos burocràtics, entre ells aprovant al ple el servei públic d'aquesta gestió de residus d'obra. La consellera calcula que entre 6 i 9 mesos estarà en marxa una instal·lació provisional per tirar endavant aquesta gestió dels residus d'obra, a l'espera de que aconseguim el finançament per tirar endavant una instal·lació ja permanent en compliment del pla director de residus. D'altra banda, també, en el mateix ple es van aprovar les distincions honorífiques del Consell de Formentera. Destacar la medalla d'or, que seria com la distinció més important del Consell de Formentera, per l'Associació Cultural Espastorells, és a dir, la Colla de Vall d'Espastorells, que a més enguany fa aquest 50 aniversari de la seva creació, per preservar, transmetre i difondre el ball pagès i la música i la indumentària tradicional de les Pitiüses. Enhorabona a tota aquesta colla de gent bona que forma Es Pastorells. Premi Sant Jaume, en tenim un a títol pòstum per Joan Robert Masdeu, per la seva trajectòria com a mestre, impulsor de l'esport escolar i diputat per Formentera. També un altre Premi Sant Jaume per la Ferreria Ferraret, que és la ferreria, diguem-ne, que hi ha al costat de Sant Ferran, en reconeixement a una trajectòria empresarial que va començar a fer bé l'any 1890. I d'altra banda també ha distingit com a filla distingit de Formentera Maria Costa Costa, Ana Maria de Can Celestino, filla predilecta de Formentera, i d'altra banda també per la seva tasca a Formenterers Solidaris, Mans Unides, etc. I d'altra banda també ha distingit a un company nostre com a fill adoptiu de Formentera, en aquest cas a títol pòstum, en Guillem Romaní Blancafort, qui durant molts anys va seguir l'actualitat formenterera a través dels diaris Última Hora. I fins aquí l'actualitat, Laura.
Mil gràcies, Pepo. Fins la setmana que ve.
Salut.
Nosaltres ara ja enfilem el final del programa d'avui.
L'agenda.
12:58, Nives García Gálvez, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Vila per veure l'exposició La mirada fotogràfica de Xico Prats, que es va inaugurar divendres a la nostra sala.
Sí, la mostra reuneix una selecció de fotografies antigues de José Manuel Xico Prats, que formen part del fons de l'Arxiu d'Imatge i Som Municipal d'Eivissa i que són testimoni visual de la memòria, la vida quotidiana i el patrimoni d'Eivissa. Estarà oberta fins el dia 25 de juliol, com dèiem, a la nostra sala, i avui es pot veure des de les 5:30 fins a les 8:30 de la tarda.
I d'Eivissa amb una anama Formentera, on aquesta tarda la cita d'oci familiar Safirata estarà a Sant Francesc.
Des de les 7 i fins les 9 de la tarda, el Jardí de Ceseres s'omplirà de castells inflables i jocs infantils amb aquesta proposta que els mesos de juliol i agost recorre els diferents pobles de l'illa.
Molt bé, i Don Ives, ho deixem aquí. Fins demà.
Fins demà.
Moltes gràcies. I avui aprofitem aquests últims segons del programa per felicitar el guitarrista i cantautor brasiler Antonio Pecci, que és conegut artísticament com a Toquinho, que avui fa 80 anys. Va començar a tocar la guitarra quan era just un boix i a mitjans dels 60 ja va iniciar la seva carrera musical, que inclou una discografia molt extensa. Avui el felicitem amb un dels seus temes més coneguts, aquest Aquarela de l'any 1983, que estava dins l'àlbum Aquarello. Ho deixem aquí, demà tornant puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, les notícies de la una.